bona tarda. Ara són les dues del migdia. Avui és el primer dia que la major part de ciutadans de Catalunya, aproximadament, ho dèiem ahir, 6 milions de persones han de començar a mirar-se ja el consum d'aigua per evitar superar els 200 litres per dia que ha limitat el govern davant la greu sequera que patim a Catalunya des de fa mesos. Una sequera que afecta tots els sectors, ramaderia, indústria, espais recreatius, però sobretot a les nostres llars. Des d'avui, per complir les restriccions, per tant, hem d'evitar estar-nos més estona del compte a la dutxa i evitar posar rentadores i rentavaixelles també, per exemple, al mateix dia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
El que més preocupa és què passarà si la sequera s'allarga i arribem a l'estiu en fase d'emergència. Per això, alguns ajuntaments de municipis on no se sobrepassen els consums establerts es preparen per demanar a la Generalitat poder omplir les piscines.
Sí, és el cas de Sabadell, que prepara una proposta per demanar a la Generalitat que de cara a l'estiu els permeti obrir les piscines municipals l'Ajuntament i justifica assegurant que tant ells com els veïns han fet els deures i tenen ara un consum de 156 litres per persona i dia, molt per sota del que contempla l'actual situació d'emergència. El consistori també vol que es puguin regar espais naturals reconeguts com a refugis climàtics fent ús d'aigua regenerada o freàtica.
I una altra de les qüestions que es plantegen al govern és portar aigua en vaixells si la sequera s'allarga. Això es debatrà en una reunió dilluns entre el conseller David Mascort i la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera. Avui, per tant, també us detallarem com pensar el consum d'aigua a partir d'ara a les nostres llars per evitar que entre tots superem aquest límit establert de 200 litres per dia. Mentrestant, d'altra banda, continua la batalla judicial en la causa pel tsunami democràtic. Ara qui es confronta és la pròpia justícia. La Fiscalia assegura que el magistrat instructor Manuel García Castellón cau en contradiccions flagrants i l'avisa que les manifestacions del tsunami democràtic res tenen a veure amb el terrorisme.
El fiscal d'aquesta causa, Miguel Ángel Carballo, també es torna a oposar a la imputació de Carles Puigdemont i Marta Rovira perquè hi ha una falta d'arguments i considera del tot injustificada la petició al Suprem perquè imputi l'expresident català i també la secretària general d'Esquerra.
Sequera i justícia, al marge, més notícies d'avui. Finalment, els agricultors i ramaders mantenen les protestes per a la setmana que ve després de no haver tancat cap acord avui amb el Ministeri d'Agricultura.
Aquest matí els principals sindicats del país s'han reunit amb el ministre Luis Planas, però no s'han posat d'acord. Així, doncs, a Catalunya, la setmana vinent hi poden haver greus afectacions a les carreteres. Per començar, els pagesos de Ponent preveuen tallar l'autovia 2 a l'altura de Fondarella i el dia 13, Unió de Pagesos portarà els talls a l'AP7, una de les principals carreteres de Catalunya.
Tot això en un dia on hem conegut que aquest mes de gener s'ha registrat la millor xifra de l'atur des de l'any 2008. Tot i que és habitual cada any que aquest mes de gener pugi l'atur, la crescuda d'aquest any no ha sigut tan pronunciada com la dels passats.
El gener ha tancat a Catalunya amb 3.690 persones més inscrites a les oficines de l'atur, quan l'any passat en van ser 140.000.
El qualifiquem com previsible, sent Catalunya la comunitat que puja menys l'atur.
I és la valoració de les dades fetes pel secretari de Treball del Govern. Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha repuntat aquest gener i el total d'aturats se situa en 2,7 milions de persones.
I avui el titular dels esports per a aquestes declaracions.
No, no l'estudiaré, Xavi, perquè penso que no s'ho mereix.
La Porta, ho escoltàvem, no destituirà Xavi Hernández d'aquesta temporada. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ho ha dit a RAC1. També ha dit que si hagués estat un altre ja seria al carrer. El president confia en redreçar la situació esportiva i ha avançat que la Superliga podria engegar la temporada que ve amb diversos equips europeus.
I el Barça femení, on propi Sandra Paños deixarà el club a finals d'aquesta temporada.
La portera ho ha anunciat a les seves xarxes socials. Diu que marxa amb el convenciment d'haver donat tot per l'escut i complint més d'un somni amb la samarreta blaugrana. Ara el club té doble feina, trobar un entrenador i una portera.
I a l'espai cultural d'avui escoltarem el nou disc dels Pony Pissador, que es diu Ocells i que s'ha publicat avui divendres. De noves cançons en català que des d'avui ja es poden escoltar totes les plataformes digitals. Un disc, per cert, que presenten en directe aquest mes de febrer als Estats Units. Després tornaran per fer gira per Catalunya. Aviat entrem en matèria. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest nou cap de setmana a les portes. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Avui les temperatures han baixat una miqueta respecte a les d'aquests últims dies. Avui esperem màximes entre els 13 i els 18-19 graus aproximadament. Demà ja tindrem poblacions a Catalunya que podran arribar a sobrepassar lleugerament els 20 graus i encara pujarien ben bé fins als 22, les més altes de cara a diumenge. Per tant, baixen una mica les temperatures avui i el que perdin ho recuperen entre dissabte i diumenge, fins i tot pugen una mica més. Compte, però, que els matins continuaran sent freds, tant el de demà dissabte com també el de diumenge. Només la serà, però, de forma molt feble en alguns punts del Pirineu. Per tant, doncs, continuarem parlant de temperatures superiors a les normals. I pel que fa a l'estat del cel, la tarda aquí a Catalunya molt tranquil·la, molt plàcida, amb sol, amb alguns núvols alts, alguns núvols baixos poc importants cap al Pla de Lleida, són les boires que ja s'han esvaït, i de cara al cap de setmana el mateix, ambient assolellat, núvols alts poc importants, i al matí algunes boires a les comarques de l'interior, però que a poc s'han d'anar dissipant.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Haurem de deixar d'injectar aigua a les piscines.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ja ho han escoltat, les piscines, evidentment, que no les podrem omplir. Va, comencem. Catalunya comença avui a adaptar-se a les restriccions decretades pel govern en la primera fase de l'emergència per sequera que us explicàvem. I avui les mesures han entrat en vigor després que el decret que va aprovar el govern ahir s'hagi publicat al butlletí oficial de la Generalitat. Tot i que el límit que podem consumir cada persona al dia és de 200 litres, el consum ideal, diu el govern, hauria de ser d'uns 90.
I per aconseguir això caldrà ser molt curosos amb l'ús de l'aigua que fem a les nostres llars. Per exemple, hauríem d'evitar dutxar-nos, posar un rentaplats i rentar la roba el mateix dia. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, posar una rentadora augmenta molt el consum diari de l'aigua, ja que amb una sola rentada es gasten 90 litres d'aigua. Tot i que a l'hora de rentar els plats el consum és menor, sempre és millor posar un rentavaixelles que rentar els plats a mà. Per fer-ho de manera manual es gasten uns 5 litres més.
Per tant, per optimitzar el consum, el que es recomana des del govern és que tant la rentadora com el rentavaixelles només es posin en marxa quan estiguin ben plens i utilitzar, si es pot, si hi ha l'opció a l'aparell, un programa d'estalvi. Però si hi ha un consum que preocupa, és el de la dutxa, i és en aquesta activitat domèstica a la que hem d'estar més alerta.
Per exemple, cal evitar omplir la banyera i optar sempre per fer-nos una dutxa, ja que estarem estalviant més de 100 litres. Això sí, hauria de ser una dutxa ràpida, de només de 5 minuts, i mirant també de tancar l'aixeta mentre ens ensabonem. S'ha de tenir en compte que una dutxa d'uns 15 minuts pot suposar una despesa de 200 litres.
Si la sequera s'allarga, una de les opcions que es planteja al govern és portar aigua d'altres llocs amb vaixells. Aquesta és una de les opcions que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, plantejarà a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una reunió que tindran dilluns a Barcelona.
I és que portar aigua en vaixell és un recurs que ja es va fer servir en la darrera sequera que va patir Catalunya l'any 2008. Aleshores, es va portar aigua des de les Illes Balears. Ara, però, tal com avançava fa unes setmanes el govern, la idea és portar aigua de Tarragona. El govern de l'Estat ja va dir que, si fos el cas, el cost de transportar l'aigua en vaixell l'assumirien ells.
Un dels municipis, en tot cas, afectats per aquestes restriccions que comentava més Sabadell, el govern municipal de la capital vallesana demanarà a la Generalitat una modificació del decret de sequera perquè es puguin mantenir obertes les piscines municipals aquest estiu. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, sí. Des del consistori sabadellenc critiquen el govern i l'acusen d'haver decidit les restriccions sense parlar-ne amb els ajuntaments. Per això proposaran canvis al decret de sequera. Un dels més importants l'ha explicat el segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés.
D'injectar aigua a les piscines per la recirculació i per l'evaporació, i per tant nosaltres per això demanem que es pugui mantenir el mentrestant per evitar que hi hagi el buidatge i la pèrdua d'aigua, i per tant que quan arribi la temporada d'estiu les puguem obrir a ple rendiment. Però tal i com està redactat ara el decret, les piscines públiques no es poden obrir.
Cortés recorda que les piscines municipals són refugis climàtics vitals, sobretot davant les onades de calor que fan a l'estiu. A les de Sabadell, per exemple, l'any passat hi van passar més de 300.000 persones. L'Ajuntament vallesà també ha descartat convertir-les en piscines d'aigua salada, ja que caldria fer obres perquè no poden abocar l'aigua a la xarxa i els filtres que tenen ara no estan preparats.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Quedaven més qüestions d'enfrontament entre el fiscal i el jutge que instrueix la causa del tsunami democràtic Manuel García Castellón. En un escrit d'aquest dimecres que ha publicat avui El País, el fiscal no considera que els fets de les manifestacions del tsunami democràtic encaixin en els delictes de terrorisme i critica, per tant, les contradiccions en la que cau el jutge Castellón.
Sí, el Ministeri Públic rebutja que aquests fets es puguin qualificar, com deies, com a terrorisme, ja que només aprecia desordres públics i defensa, per tant, que el sumari s'envia als jutjats de Catalunya. A més, creu que no es pot atribuir a Carles Puigdemont la inducció a cooperació d'actes violents. Però si això no fos suficient, en l'escrit el fiscal parla d'una significativa manca d'arguments del jutge per concretar quines accions terroristes s'atribuirien als investigats.
Mentrestant, el Partit Popular mira de frenar com sigui la llei d'amnistia. Per això ha demanat a la mesa del Congrés que aturi la seva tramitació després que la llei rebés aquest dimarts la majoria de vots en contra.
Els populars demanen que reconsideri la decisió de retornar la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia i aturar així el procediment legislatiu. En aquest sentit, acusen la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, de mantenir la tramitació de la llei de la norma de manera unilateral, a través d'una decisió arbitrària i contrària.
Precisament sobre aquesta amnistia ha tornat a pronunciar-se avui el govern català. La vicepresidenta, Laura Vilagrà, ha demanat que es voti ben aviat.
Ens han sentit dir que des del govern de la Generalitat el que volem és que s'aprovi aquesta llei perquè és molt important per als milers de persones represaliades que estan pendents de judici, algunes que de fet són judicis immediats, i per tant el que es tracta és de tenir una bona llei, la tenim sobre la taula, que s'aprovi i que s'apliqui amb la màxima celeritat.
Més coses, la Generalitat es reunirà amb el Ministeri de Transports aquest mes de febrer per marcar el calendari del que ha de ser el traspàs de Rodalies. El Departament de Territori insisteix que l'empresa mixta que ha de substituir Renfe s'ha de crear abans d'aquest estiu.
I tot apunta que aquesta trobada serà a finals de mes després de les eleccions a Galícia. Avui el govern ha organitzat unes jornades tècniques al Palau de Pedralbes per planificar el traspàs i tenir en compte tots els elements que intervenen. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Esther Capella.
És un traspàs que l'hem d'anar doncs, treballant amb el govern de l'Estat i això requereix doncs, uns mecanismes. I, per tant, també la previsió, desplegar els acords i que s'aprovin i que, per tant, des del punt de vista jurídic tot sigui robust, tot ha d'anar, ha d'estar sincronitzat i ha de ser un rellotge suís, és a dir, perfectament desplegat aquest primer any.
La Generalitat reivindica que la trobada d'avui segueix la feina que els alts càrrecs de diferents departaments del govern van fer al monestir de Montserrat i va acabar amb l'acord amb el PSOE per traspassar Rodalies. De la reunió d'avui n'han de sortir les comissions executives que hauran de pilotar la transferència de la gestió de la xarxa de Renfe a mans de la Generalitat.
Una altra reunió important ha tingut lloc avui a Madrid. Ha sigut entre pagesos i el Ministeri d'Agricultura per buscar una entesa i evitar així les protestes dels agricultors espanyols que estan previstes per a la setmana que ve. Una entesa, però, que no ha estat possible. Així doncs, el sector agrari i ramader manté les mobilitzacions previstes durant aquest mes de febrer i també durant el març per tot Espanya.
Les tres principals organitzacions del sector, l'Associació Agrària de Joves Agricultors, la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders i també la Unió de Petits Agricultors i Ramaders, no han tancat cap acord amb el ministre Lluís Planas. El ministeri, però, s'ha compromès a resoldre els problemes de la ramaderia a Espanya, tot i que els ha deixat clar que la major part de les reivindicacions tenen a veure amb mesures que són competència de la Unió Europea.
Una trobada que ha generat fins i tot confrontació entre els propis sindicats agraris perquè no tots han estat convocats a aquesta reunió.
I per això a les portes del Ministeri ha protestat el sindicat Unión de Uniones, que consideren que les entitats de pagesos que han anat a aquesta reunió són massa toves i arriben a acords molt fàcilment perquè reben, diuen, moltes subvencions del Ministeri. Una reunió on tampoc hi ha assistit el sindicat català Unió de Pagesos, que ha denunciat que el Ministeri els ha vetat.
I un apunt més encara de qüestions laborals, perquè el conseller de Salut, Manel Balcells, ha assegurat que la millora salarial i el reconeixement de les infermeres s'ha de confirmar al llarg d'aquest any 2024.
Així ho ha dit Balcells després de la reunió que ha mantingut aquest matí a Madrid amb la ministra de Sanitat, Mònica García.
Separa la reclassificació del que ha de ser i serà la remuneració, que això ho posa a condició de desenvolupament de l'anomenat Estatuto Marco, que és qui regula les retribucions pel conjunt del funcionariat i que hauria d'haver estat ja desenvolupat el 2023 i que no ho està, i que, per tant, el compromís que jo li he arrencat en aquesta reunió és que tot aquest desenvolupament comenci des d'aquest moment i que sigui en el 2024.
Una trobada que Balcells ha dit que ha estat marcada també per la bona sintonia i l'entesa que ha mantingut amb la ministra. El conseller ha dit que García ha reconegut l'infrafinançament crònic que pateix el Departament de Salut per part de l'Estat. De moment, el Ministeri pagarà un deute de 50 milions d'euros.
Encara un apunt polític més, però sense marxar de Madrid. L'exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha estat escollida avui per la majoria d'afiliats de Podem com a candidata d'aquest partit a les eleccions europees que s'han de celebrar arreu d'Europa el proper mes de juny.
Montero ha rebut el suport de més de 30.000 dels 36.000 inscrits de Podem que han participat a les primàries del partit. Les eleccions europees seran, de fet, la primera cita electoral que afrontarà Podem a escala estatal després del trencament amb Sumar el passat mes de desembre. D'altra banda, Conchi Abellán s'ha imposat a les primàries de la formació morada per continuar liderant el partit a Catalunya. Un mandat clau on haurà de decidir si continuen vinculats amb els comuns a les properes eleccions al Parlament.
Canviem de qüestió. Trobada avui al Vaticà entre el papa Francesc i la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz. Tots dos han compartit la seva preocupació pels conflictes bèl·lics, han dit, arreu del món. I d'altra banda, han parlat també sobre com millorar la vida de les persones a través de les polítiques de treball.
Segons ha explicat la mateixa Yolanda Díaz, després d'aquesta audiència amb el papa, tots dos han estat d'acord amb la reducció de la jornada laboral que proposa el govern espanyol.
Tenemos que democratizar las empresas también, tenemos que mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras en concreto en nuestro país y la reducción de la jornada de la que, le insisto, sí he hablado con el Papa Francisco.
Aquesta és la segona audiència que tenen Yolanda Díaz i el Pontífex després de la que van mantenir l'any 2021.
D'altra banda, el govern espanyol ha tret pit de les bones dades econòmiques dels últims 5 anys, en comparació amb el 2019, quan la Moncloa encara governava el Partit Popular. Entre els indicadors que posen valor hi ha la creació de més de 300.000 llocs de treball a Catalunya i l'augment en un 150% dels contractes indefinits, passant dels 450.000 a 1.100.000. Des de la delegació del govern espanyol a Catalunya, hi tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, sí, bona tarda. Aquest és el cinquè any que el PSOE i Sumar governen a l'Estat i es pengen medalles dels bons indicadors econòmics de Catalunya, com són la creació de 300.000 nous llocs de treball en 5 anys i la creació de 600.000 nous contractes de feina indefinits. Però no només això, també presumeixen d'haver impulsat polítiques socials com són haver concedit el 2023 l'ingrés mínim vital a 200.000 persones o que unes 500.000 persones s'hagin beneficiat dels abonaments del transport públic. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, atribueix aquestes bones dades a la salut de les empreses i també al fet que molts migrants hagin pogut regularitzar la seva situació.
Hi ha hagut un moviment econòmic que ha fet que les empreses doncs, hagin vist necessari incrementar les seves plantilles. Hi ha creació de noves empreses, hi ha empreses que volen créixer, que decideixen fer una aposta pel creixement, veuen aigua per invertir, però veuen també un govern que recolza.
Prieto afegeix que també han invertit 8 milions d'euros perquè Catalunya pugui fer front al greu episodi de sequera que viu, com són també haver invertit 400.000 euros per fer actuacions a les desaladores de la Tordera i el Foix, i segons diu, aquest serà també un dels àmbits prioritaris dels pròxims pressupostos del govern espanyol.
Gràcies, Judit. A tot això, Catalunya ha començat aquest any 2024 amb un lleuger increment de persones inscrites a les oficines de l'atur i també amb una frenada en la creació de llocs de feina. Són unes xifres habituals que de gener ja que van a parar l'atur als empleats contractats expressament per a la campanya de Nadal que acaba després de Reis. Tot i això, la xifra d'aquest any és millor que la que es va registrar l'any passat.
Avui hi ha gairebé 3.700 aturats més, un repunt de l'1% respecte a la xifra del desembre. Tot i això, com dèiem, la dada és força més baixa la de l'any passat, que va començar amb 140.000 aturats més. El govern atribueix el repunt de l'atur a la normalitat d'un mes de gener. Escoltem Enric Vinaixa, secretari de Treball.
Si fem aquesta extrapolació del gener o de l'any 2023 respecte a aquest gener del 2024, les dades no són negatives, són positives. En aquella connotació que els deia abans de la previsibilitat i l'habitualitat d'aquests comportaments.
El conjunt de l'estat, l'atur registrat ha augmentat en 60.400 persones i això vol dir que el gener s'ha tancat amb 2,7 milions de persones sense feina.
Marxem a Barcelona, on el sindicat de llogateres ha acusat avui el sector immobiliari de perseguir les rendes antigues i aprofitar qualsevol excusa per fer fora dels veïns dels barris on han viscut tota la vida.
Així mateix s'han expressat en relació al cas de la Blanca, la dona de 78 anys que ha estat desnonada a Barcelona per un impagament de 88 euros. Feia 55 anys que vivia al mateix pis del barri gòtic. La denúncia contra el sector immobiliari l'ha fet avui des de Ràdio Estel el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
Ja fa molt de temps que rendistes i immobiliàries tenen la mirada fixada per acabar amb aquest tipus de contractes de renda antiga. I com que, d'acord amb la llei, no hi ha gaires maneres de donar personalitat a aquest contracte, s'agafen a qualsevol excusa que puguin tenir i fins i tot entabanant a la gent.
D'altra banda, el sindicat de llogateres ha criticat que la congelació del topall de preus dels lloguers arriba tard, perquè ara es congelarà un preu 176 euros més car que si s'hagués fet quan es va prometre, això l'any 2019.
I per últim us expliquem que l'Audiència de Lleida ha condemnat a 8 anys de presó al jove de 24 anys que va violar una noia amb discapacitat i va robar-li el mòbil. Això va passar en un canal del riu Segre l'any 2020.
El processat va reconèixer els fets en el judici celebrat el mes de gener. A més, el tribunal l'imposa 10 anys de llibertat vigilada, durant els quals se li prohibeix comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi a menys de 500 metres. També se l'inhabilita per exercir qualsevol professió o activitat a menors d'edat per un període de 5 anys superior a la pena de presó. En concret, se'l condemna 7 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb atenuant de reparació del dany i un any també per robatori amb intimidació. El jove porta en presó preventiva des d'ara ja fa un any.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora la informació esportiva avui parlant, escoltant el que ha dit Joan Laporta a RAC1. Pol, ha parlat ben clar.
I ben clar, efectivament. El president ha confirmat que va assabentar-se de la decisió de Xavi de marxar al juny després del partit contra el Villarreal, com tothom, i que en cap moment s'ha plantejat fer-lo fora. També ha avançat que no el destituirà d'aquí a final de temporada perquè no s'ho mereix, però confessa que si no hagués estat Xavi l'entrenador, ja l'hauria fet fora.
Un cop analitzat, crec que és el millor per aquesta temporada.
Passi el que passi durant la final de temporada.
Això dependrà d'ell. En aquest sentit, per nosaltres continuarem fins a final de temporada.
Per tant, el Joan Laporta no destituirà Xavi Hernández, passi el que passi.
No destituiré Xavi perquè penso que no s'ho mereix.
Ha parlat també de la Superliga, que diu que podria començar a partir de la temporada que ve amb diversos equips ja confirmats, els fundadors Barça, Madrid, i atenció perquè hi haurien Inter, Milà, Nàpols, Roma, Olímpic de Marsella, tres equips portuguesos, l'Sporting de Portugal, Benfica i Porto, i tres holandesos, Ajax, Feyenoord i PSV Eindhoven. Malgrat compartir interessos a la Superliga, creu la porta que el Madrid no s'està portant bé personant-se en l'acusació del cas Negreira.
El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està actuant, està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
I pel que fa a la renovació d'Alexia Putellas, el president Laporta diu que la voluntat de club i jugadora és que es quedi al Barça.
Precisament sobre el Barça femení, Sandra Paños ha anunciat avui en un comunicat a les xarxes que aquesta serà la seva última temporada al club.
Marxa després de 9 anys com a blaugrana. Paños diu que ha complert els seus somnis al Barça sent la capitana de l'equip o omplint el Camp Nou, i que marxa amb la satisfacció i la convicció d'haver donat tot per l'escut. Ha guanyat 4 Copes de la Reina, 3 Supercopes, 2 Copes d'Europa i 4 Lligues, així com 4 trofeus Zamora i 5 de millor portera de la Champions. La futbolista acaba contracte amb el club aquest estiu, no el renovarà, i aquesta temporada ha perdut protagonisme a la porteria en favor de Catacoll.
I parlem ara d'un altre cop del futbol masculí. Anem cap a Girona, que ha anunciat aquest matí la renovació d'una de les seves promeses del planter.
Sí, concretament, Antal Yakubishvili, el jugador hongarès de 19 anys, amplia 4 temporades més la seva vinculació amb el club gironí fins 2028. Ha debutat aquesta temporada amb Mitchell al primer equip i sembla que la intenció és reforçar-lo a l'entitat, en la qual està signant grans actuacions al filial blanquivermell. Podríem dir que és l'única alta del Girona aquest mercat de fitxatges, perquè no ha incorporat ningú al seu primer equip. Quique Carcel, el director esportiu, valora així el mercat d'hivern.
Un moment que sí que realment hem patit, perquè partit jugant, partit diumenge, dimecres, diumenge, doncs la veritat és que amb alguns problemes que hem tingut, sobretot a nivell defensiu, ens ha fet pensar en molts moments quines opcions teníem que anar a buscar.
Malgrat Antoni Altas, el Girona ha venut Espinosa, l'Atlético Nacional, i ha cedit Ortiz i Quevé a Cartagena i Mirandés.
I encara sobre el mercat de fitxatges, atenció, perquè un problema informàtic podria deixar sense migcampista el Betis.
Sí, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges a Anglaterra, però la incorporació de Pablo Fornals al Betis està paralitzada per un error informàtic. El West Ham, el seu actual equip, ha notificat que no poden tancar l'acord per aquesta incidència. La Lliga Espanyola ha validat i inscrit temporalment l'operació a l'espera de l'hoquei definitiu de la FIFA. El Betis pagaria uns 6 milions d'euros més 4 en variables pels serveis del migcampista de Castelló de la Plana.
I avui comença la 23a jornada de Lliga. Ho fa amb un Atlètic de Bilbao-Mallorca.
A les 9 de la nit, demà serà el torn del Barça, que visita Mendizorroza per medir-se a l'Alavés a 2:15 de la tarda, i quan acabi el partit, a les 9 de la nit, serà el torn del Girona, que rep a Montilivi a tot un Reial Societat. Per Mitchell, l'entrenador, una de les millors plantilles d'Europa.
Per mi és un dels millors equips d'Europa. Té una plantilla molt, molt bona i és un equipàs en atac i en defensa. A un ritme de joc molt alt.
El Girona és segon a 2 punts del Real Madrid.
I a la segona divisió espanyola, l'Espanyol s'enfronta aquest cap de setmana a una prova de foc contra el Llevant en la lluita per l'ascens a primera.
Amb dubte sobre si Rami seguirà sent l'entrenador, Pere Milla, jugador del club, ha sortit a la seva defensa. L'escoltem.
El míster, bueno, nosaltres estem amb ell, no? És el nostre entrenador, ho dona tot cada dia i nosaltres pues, ens devem a ell, no?
El partit de diumenge contra el Llevant apunta ultimàtum pel tècnic. Ara mateix l'equip és sisè a la taula amb 38 punts, a 7 del líder de segona. El Leganés, que en té 45 a la primera volta, però l'Espanyol va fer probablement el millor partit de la temporada, precisament al camp del Llevant.
Ah, perquè amb el futbol parlem ara de bàsquet. El Barça visita avui l'Estrella i la Roja en partit d'Eurolliga després de la contundent victòria contra el Virtus d'aquest dimecres.
Sí, els de Grimau, que són segons a la classificació, volen la victòria per seguir mantenint-se al capdavant dels seus immediats perseguidors, Panathinaikos i Fenerbahçe. Tot i això, no ho tindran fàcil en una pista com l'Stark Arena, que la majoria de victòries dels serbis aquesta temporada s'han produït allà, com a condició de locals. No obstant, els catalans parteixen com a favorits, ja que l'Estrella Roja és 12a a la taula classificatòria i a l'anada els de Grimau ja es van imposar per 86 a 81. És més, el Barça ha guanyat els serbis en els últims 10 enfrontaments directes.
I per si no n'hi havia prou amb la Fórmula 1, guerra oberta ara un altre cop entre Madrid i Barcelona per acollir més esdeveniments esportius.
Sí, recordem, després de l'arribada de la Fórmula 1 a Madrid i els dubtes sobre la continuïtat d'aquesta competició a Catalunya, totes dues capitals es postulen per a nous grans esdeveniments esportius. Per la seva banda, en aquest cas la capital catalana, Barcelona, vol acollir la final del Mundial de Futbol 2030. Seria el nou Camp Nou i així ho ha manifestat el regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, en declaracions a BTV.
Nosaltres tenim l'aspiració, evidentment, i crec que és una aspiració absolutament legítima, tenint la ciutat que tenim, que jo crec que és la millor ciutat d'Espanya, tenir com tindrem el millor camp i el més gran i el més modern d'Espanya, de posar sobre la taula l'opció Barcelona per ser seu de la final del món.
I per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obre la porta a que Madrid aculli uns Jocs Olímpics. La capital voldria postular-se per a les Olimpíades de 2036, que tindrien una alta possibilitat de celebrar-se a Europa després dels Jocs de 2028 a Los Angeles i els de 2032 a Brisbane, Austràlia. No és la primera vegada que la comunitat vol uns Jocs. Ja ho van intentar els anys 72, 2012 i 2016, perdent en totes tres ocasions.
Mentrestant, ho dèiem, continuen els dubtes sobre la continuïtat de la Fórmula 1 a Catalunya. L'organització d'aquest campionat ha decidit renovar una altra cita històrica.
Sí, el Gran Premi del Japó, que ha renovat fins 2029 la seva presència al calendari. Suzuka acabava de contracte aquest mateix 2024 i era el circuit que més perillava pel seu futur, però tindrà Fórmula 1 pels propers 5 anys. El circuit ha acollit alguna de les curses més importants de la història de la competició, decidint un total de 12 títols mundials. L'últim, el de Max Verstappen l'any 2022. El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha confessat que el circuit és especial i que forma part del teixit d'aquest esport.
I aquest cap de setmana comença a Barcelona el Mundial d'X-Trail.
Sí, amb un tots contra Toni Bou, que no es cansa de guanyar, ja suma 34 campionats, 17 indoors i uns altres 17 outdoors. Debuta a casa en un Mundial que enguany compta amb 7 cites, 3 a França, 1 a Suïssa i 1 a Andorra a la Vella. Aquest diumenge a les 5 de la tarda al Palau Sant Jordi dona el tret de sortida a la competició.
I amb rugby avui comença el 6 Nacions.
Sí, una de les millors competicions d'aquest esport. França i Irlanda s'estrenen aquesta nit a les 9 al Velòdromo de Marsella. El conjunt francès necessita recuperar-se després de perdre la Copa del Món al seu propi país i la millor oportunitat per redimir-se és guanyar el 6 Nacions davant de la seva afició. Demà serà el torn de l'Itàlia, Anglaterra, un quart de 4 de la tarda, i del Gales a Escòcia, 3:45.
I acabem amb atletisme, perquè Kilian Jornet confirma que no correrà aquest any l'ultratrell del Montblanc.
Sí, el corredor català ha oficialitzat el seu calendari de curses i activitats d'aquest any i s'ha donat de baixa d'aquesta prova, tot plegat, després que es filtrés fa unes setmanes un correu electrònic de Kilian Jornet i Zach Miller en què es demanava a atletes professionals no participar a l'ultratrell del Montblanc. L'any passat ja va ser baixa per lesió. Aquesta temporada Jornet tornarà a córrer a Zegama el mes de maig, també participarà a la Sierra Final el mes d'agost i un mes més tard afrontarà un projecte personal que podria està relacionat amb l'alpinisme i l'Himàlaia.
Estel migdia.
Vinga, obrim l'aparador cultural dels divendres escoltant la nova música que es publica avui. D'entre moltes estrenes en destaquem el nou disc dels catalans Pony Pissador. El nou disc es diu Ocells, és un disc conceptual sobre aquest animal. De fet, són 11 noves cançons que parlen dels ocells, però des d'històries medievals o llegendes i contes infantils.
El Pony Pissador presenta un àlbum de folk íntegrament en català, on experimenta amb la cançó tradicional, introdueix per primera vegada la seva discografia instruments com l'acordió i la gaita. Després de dos concerts de presentació als Estats Units, el primer cop que el podran escoltar en directe a Catalunya serà l'1 de març a Barcelona. També passaran per Valls, Vilanova del Camí i el Vendrell.
Un disc que, com dèiem, doncs, ja disponible des d'avui a totes les plataformes digitals, com també podeu fer amb la nova cançó, en castellà en aquest cas, de la cantant catalana Su. Ja ho escolten, cançó pop amb pinzellades de música electrònica, es diu Últimamente i formarà part del que serà el seu proper disc, una cançó que, segons explica la discogràfica, parla sobre el pas del temps i de prendre consciència sobre fer-se grans. Nosaltres amb això acabem, tornarem dilluns quan siguin les dues puntuals. Us deixem una tarda més amb el Fabricació Pròpia fins les 6. Gràcies per la confiança, bon cap de setmana.